teves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Salutacions cordials i benvinguts a aquesta nova edició de Blanc en Negre. Avui, una altra edició especial. Recordem una mica aquests formats que estem presentant, que Blanc en Negre comparem els clàssics amb contemporanis, conceptualment discos i peces musicals, més que l'estil en si mateix. Però cada quatre programes també vàrem prendre la decisió de fer una mena de píndoles resum en el que aglutinàvem i donàvem cabuda i obertura a nous contemporanis, ja que en cada programa Blanc i Negre només comparem un disc amb un altre disc, però els contemporanis, les influències que han deixat en la història de la música els nostres clàssics són moltes i diverses, i per tant hi ha molta gent, molts de cantants, molts de músics, molts de grups que podrien estar perfectament en els nostres programes i per espai o per capacitat no hi són. I en aquestes píndoles és on nosaltres els donem cabuda. Per tant, avui tenim la píndola resum dels quatre clàssics, AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash. I els altres contemporanis?
Els altres contemporanis són Rhino Bucket, amb un disc de 2006, Crown Lands, amb un disc de 2020, Glenn Hansard, amb un disc de 2023 i Chris Stapleton, amb un disc de 2015.
Per tant, aquesta nova píndola resum és potent. Pretén donar cabuda, tal com hem dit, a aquestes noves veus i hem dedicat aquests quatre programes en aquests quatre classes. Quatre maneres molt diferents d'entendre la música, quatre maneres molt diferents d'explicar històries i d'entendre la vida. Però avui la pregunta és una altra. Tot això que els nostres clàssics ens explicaven, ens deien i ens cantaven, continua viu avui? L'actitud segueix sent la mateixa? O només la repetim per inèrcia i costum?
No ho sabem, però la inèrcia de què parlem i el costum al final es pot acabar convertint en un clàssic de museu. Els podem penjar a la paret, els podem escoltar de tant en tant, i això sí que era música. Però la música no està feta per ser museu, està feta per ser tocada i per ser també escoltada. I per això els posarem en diàleg amb bandes i artistes que han arribat dècades després perquè han decidit caminar en una línia molt semblant. No per copiar, sinó per continuar explicant de diferents maneres uns missatges que continuen vius i que permeten mantenir una línia de continuïtat. Bon Scott s'havia mort feia pocs mesos. AC/DC podia haver dubtat, podia haver canviat de direcció, podria haver fet un disc molt contingut, més introspectiu, i fan exactament el contrari. Back in Black comença amb un riff que no té res de sofisticat. Tres acords, però tocats amb una precisió absoluta. El so és sec, sense efectes exagerats, i no hi ha cap capa que tapi res. La bateria de Phil Root camina amb pes, no accelera, marca territori, i el baix sosté, sense ulliment, la guitarra d'Angus Young. No busca virtuosisme, busca impacte. I Brian Johnson entra amb una veu completament diferent de Bon Scott, més aguda, més metàl·lica i més tallant. Mm-hmm.
Kim Black. El que fa que aquesta cançó sigui emblemàtica no és només el riff, que tothom ja ha intentat tocar algun cop. És la decisió, la contundència amb la que ens marca el ritme. AC/DC no vol complicar res, tampoc explicar més del compte, i per suposat, tampoc vol justificar res. La banda entén una cosa molt simple. Si el riff funciona, no cal res més, i aquesta coherència disc rere disc és el que converteix la banda en actitud, més que en un estil propi.
Exacte. I en la píndola, doncs, sempre fem la comparativa amb una altra de les alternatives dels discos contemporanis que entenem per fixar una data de l'any 2000 en endavant. I Rhino Bucket, tot i que apareixen als 90 quan el grunge domina l'escena, decideixen sonar com AC/DC. Rhino Bucket està en actiu fins a l'any 94, des del 1990 fins al 94, i després fa un salt fins al 2006 en què editen aquest disc. I més o menys han tingut una carrera més o menys normal fins al 2017. Des de llavors no tenim més notícies d'ells. El que passa amb Rhino Bucket és que sense complexos i sense por el que puguin dir, sonen literalment com AC/DC. Riff directe, bateria directa, veu aspre, mateix estil, com si no hagués passat el temps. Welcome to Hell.
Què és això? Aquí estem escoltant. Si poses aquí el Highway to Hell, pràcticament no saps...
Quien, eh?
Quien és quien. D'on està Wally? Sí, efectivament, la gràcia no és que sonin semblants, la gràcia és que no ho amaguen, vull dir que és així,
qual, eh?
És així, és transparent. A les cançons de Rhino Bucket no hi ha reinterpretació moderna, no hi ha producció alternativa, hi ha voluntat de tocar com els surt del cos, fred, és espontani i directe, no?
Totalment. A més, pensem que Rhino Bucket és un grup que sí que té des de 2006, que es presentem aquest disc, que és And Then It Got Ugly, fins al 2017 va fer 4 discos més, algun en directe. I és molt interessant perquè han passat 6 bateries pel grup. Llavors, bueno, té el seu encant com a grup i és molt, molt, molt paral·lel, molt a AC/DC, com hem pogut comprovar. En la propera cançó que us presentem de Rhino Bucket, Dead and Well, el riff és encara més cru. La cançó va directa al gra, no hi ha ponts llargs ni canvis estructurals, tal qual.
Aquí estan clars els diàlegs, aquí és on es veu, on veus que tant AC/DC, la confiança amb la repetició, i si una cosa funciona, es manté. AC/DC eren el centre, Rhino Bucket són banda de culte, però el gest és el mateix, Aquesta és la connexió més directa que avui tenim entre aquest nou contemporani que ens acompanya al nostre clàssic.
I continuem amb una cançó que es diu She Rides. El groove que té She Rides no és casual. La guitarra no corre, es balanceja més aviat. La bateria no accelera, acompanya amb aquell punt gairebé ballable que fa que el riff no sigui només contundent, sinó també enganxós. I això és important perquè demostra que Rhino Bucket no només copia l'impacte d'alguna manera d'ACDC, sinó que també la seva manera d'entendre el cos dins la música.
Aquesta cançó té una cosa molt clara. No vol ser profunda, vol ser directa. La lletra parla d'atracció, de desig, d'aquesta energia molt física que ja era marca de la casa ACDC. No hi ha metàfora complicada ni relat elaborat. Hi ha una història molt senzilla. Una dona que s'imposa, que imposa presència, que marca el ritme i que entra i et descol·loca. El diàleg amb el clàssic és molt evident. Igual que Back in Black, aquí el centre no és la complexitat, és la confiança. Confiança en el riff, en el ritme, en la lletra que no demana interpretació. No vol ser més del que és, i precisament això és el que funciona.
I hem de continuar canviant un altre cop a un dels clàssics, a Led Zeppelin, que us van presentar en el programa de fa un temps enrere, i el que nosaltres hem anomenat com a tal el rock com a arquitectura. Stairway to Heaven, que és el tema que escoltarem a continuació, no és només una cançó, és una estructura.
Jimmy Page la construeix com si fos arquitectura sonora. Comença amb una guitarra acústica, entra la flauta, després el baix, després la bateria, i quan arriba el solo ja estàs completament dins del viatge. Bé, tampoc descobrim res. Suposo que és una cançó que ja l'ha escoltat pràcticament tothom.
Sembla que sí. A més, no és una cançó immediata, és progressiva, i és una meravella escoltar-la perquè no cansa mai.
Thank you. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
Gran tema que sempre ens acompanyarà en el record i en la memòria, Led Zeppelin. Robert Plant canta amb una mena de misticisme que no és concret. No parla d'una història clara, sinó d'imatges, de símbols. Zeppelin converteix el rock en experiència expansiva. No és només impacte, és un trajecte.
I si de Led Zeppelin en parlàvem com a rock amb arquitectura, The Crown Lands, que és el que us presentem avui, és l'expansió d'aquesta música avui en dia. Crown Lands és un duet de bateria i guitarra on canta qui toca la bateria, però el so és enorme. Està format per Cody Bowles, que canta i toca la bateria i la percussió, i Kevin Comeau, que s'encarrega de les cordes i els teclats, de les guitarres, el baix i el teclat, i fa també els backgrounds vocals, els coros, no? El so que tenen és enorme. River, la cançó que escoltarem de Crown Lands, comença amb espai. No corre per deixar respirar els silencis.
Cold nights, she had a friend though.
Les similituds amb Led Zeppelin són clares. La voluntat de grandesa estructural no és el riff immediat, és la construcció, és en aquesta estructura en què està basada la peça i, i el tema, és la continuïtat clàssica i contemporània. I, de fet, aquí podríem, David, podríem muntar un triangle de les Bermudes o un trio amorós entre Greta Van Fleet.
Greta Van Fleet,
que va ser el primer...
Crown Lens i Led Zeppelin, no?
Contemporani que vàrem establir a l'edició de Blanc i Negre de Led Zeppelin. Continuem?
Continuem, sí, tot i que saps que jo aquí afegiria el que per mi són els Led Zeppelin actuals, que són els Rival Sons. Però bé, Rival Sons els tenim reservats,
sí,
no? per un altre programa.
És un programa a part.
Bé, la primera cançó que escoltarem, la bateria ocupa molt d'espai. La veu és teatral i hi ha canvis de dinàmica constants. No és imitació, és com una herència assumida. Zeppelin demostrava que el rock podia ser monumental. Crownlands demostra que encara pot sonar així sense ser una caricatura. La teatralitat de la veu no és exageració gratuïta, és un dramatisme com una mica més conscient. I aquesta idea de que el rock pot ser més que tres acords pot ser escena i fins i tot intensitat sostinguda.
Falling Back no és només una cançó intensa en so, també ho és en contingut. La lletra parla de resposta, de no quedar-se callat davant la pressió o la crítica. És un grit de retorn, com diu el títol. Si el món et crida, tu respons encara més fort. I això és molt Led Zeppelin, en el fons. No perquè són igual, sinó perquè entenc que la cançó és una escalada. Comença continguda, amb tensió acumulada, i a mesura que avança, la bateria guanya protagonisme. La veu s'expandeix. I tot es va fent més gran. No hi ha pressa per arribar al clímax, però quan arriba és contundent. I això és una mica el que tanca el nostre bloc, la nostra píndola, amb el nou contemporani en relació al nostre clàssic.
Exacte, Crownlands, un disc de 2020, que també es diu com ells, Crownlands, i que va fer que guanyessin un Juno el 2021, com a grup més novador. Un Juno, que és un premi canadenc a la música que es fa en aquell país, perquè Crownlands són canadencs. I passem sens més a la paraula com a centre, no? Aquesta frase que és molt típica de l'artista que presentem tot seguit. Bob Dylan va formar part del programa. La paraula com a centre és una de les expressions que els periodistes sempre més han utilitzat en relació a aquest artista. I el que fa Dylan en un primer moment és electrificar Newport, on el públic folk el xiula, Like a Rolling Stones dura més de 6 minuts, no té una tornada amable, té una pregunta incòmoda i repetida una vegada i una altra. I How Does It Feel, la lletra té una, bueno, parla d'una dona que havia viscut amb privilegis, amb diners, amb seguretat, i que de sobte ho ha perdut tot. Dylan no explica com ha passat ni ofereix solució. El que fa és confrontar-la amb una nova realitat, viure sense xarxa. I aquesta pregunta repetida, How Does It Feel, no és compassiva, és gairebé sacsejada, com si li digués, ara estàs al mateix lloc que tothom. I, bueno, endavant. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you
people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Like Rolling Stone, una altra de les cançons mítiques que quedaran en el record de la història de la música. En aquest cas, la música sosté la lletra, però el centre és el text. Cada estrofa va dibuixant un retrat cada vegada més incòmode. No hi ha moralitat, però sí una mena de mirall. El que abans semblava seguretat, ara és fragilitat. Dylan demostra que una cançó pot ser gairebé una escena literària, i aquesta és la gran influència que encara avui pesa.
I com a contrapunt avui a Bob Dylan, us presentem un gran artista, Glenn Hansard. Hansard ve del carrer de tocar davant de poca gent, i aquesta cançó, There's No Mountain, que us presentarem avui en confrontació d'alguna manera amb el que ens expressa Bob Dylan, no té una gran producció, té veu i intenció. La lletra parla de resistència, de continuar caminant malgrat els obstacles, però no ho fa amb un to heroic. El més és més aviat una reflexió íntima, com si l'estigués pensant mentre la canta.
Night has fallen, squat into it. Bring a blanket and a bottle, I'll need a friend to get me through it. And lately, in this life, there's no quick fix or easy answers. Gonna put all our troubles to writing. And love is the same. There's no doubt blues is running the game. Keep your lantern trimmed and burning till the end of the night. Put your cheek to the wind. When you go without, then you go within. If it comes to blows, take it all on the chin. There's no worthy of fight. We're working through it. Losing's a dirty word, I know. Sometimes it's all we can do. Lately, this heart of mine has been bruised and it's been broken, and it's lost a little spark of divine. And right, no,
side, at least we'll know that we tried. So leave a little light on our way and ride. As I thought I was losing that, the truth came bruising and cut me right down in my pride. Ride, as I thought I was all out of answers, you said no.
Una bona alternativa, sens dubte. Aquí el diàleg en Dylan és estructural, no hi ha grans arranjaments ni artifici sonor. El pes recau en la veu i en el text. Hansard escriu des d'un lloc molt personal, però utilitza imatges senzilles, camins, muntanyes, moviment, per parlar de perseverança i de moments de dubte. La cançó no busca impactar amb una frase brillant, busca sostenir una idea al llarg de tota la peça, i això és molt, molt de línia. Confiar que la lletra ho aguantarà tot.
I estaria bé parlar una miqueta, Àngel, si et sembla, de qui és Glenn Hansard, que és un músic, fins i tot ha tingut algunes actuacions a nivell d'actor, però és un músic cantautor irlandès, nascut al 1970, que és líder d'una banda de rock que es diuen The Frames, però ell té paral·lelament el seu projecte personal i se'l coneix moltes vegades perquè fa de taloner d'Eddie Vedder en els concerts que Eddie Vedder fa. Llavors bé, és un artista que jo vaig veure per primera vegada a Boston, en un concert que va coincidir que estava allà, que feia Eddie Vedder un concert i me'l vaig trobar just davant, i ja aquell dia va ser absolutament espectacular. Estem parlant de 2011 i realment és meravellós. El disc que us estem presentant avui de Glenn Hansard és un disc de 2023 que es diu All That Was East is West of Me Now. Algo així com, tot el que abans era l'est, ara és l'oest en mi. No? Alguna coseta així. I us presentem un nou tema que es diu The Feast of St. John, que parla de comunitat, de fe, però també del dubte que apareix dins d'aquesta fe. No hi ha sermó, hi ha observació, exactament el que feia Dylan en els seus millors moments.
Up St. John, see the heroes returning, all but one, and I'll be with you, brother, if good fortune allows. All that was east is west of me now. And oh, don't go down when you're lit on by sorrow. And oh, don't take that shit on. And oh, like birds of bad weather, oh, here come. And oh, may all fall together. Have to wait round forever. See a man of good standing pushed you to the ground. His lover attending, and her arms all around, and her anger, and her ire, and her blood raging full. Muster, muster through the depths of your soul. And oh, don't go drowning when they drag you.
Aquí Hansard construeix gairebé una escena. No parla d'una experiència abstracta, sinó d'un moment compartit. Gent reunida, una celebració, però també la sensació que sota la superfície hi ha preguntes que ningú acaba de respondre. La cançó té un punt contemplatiu. No hi ha una tensió dramàtica, hi ha una reflexió, i això connecta molt amb en Dylan dels anys 60, quan la cançó era una manera d'observar el món sense donar lliçons. Hansard no predica, senzillament mira i explica.
I anem a escoltar una pinzellada de l'últim tema de Glenn Hansard que escoltarem avui, que es diu Ghost, que és una peça com molt més íntima, que parla de presències o coses que no marxen, de records que continuen condicionant el present. La cançó funciona gairebé com un diàleg interior.
It moves around when you're asleep. There's a ghost in the house. Can you believe it? Well, you ought to know. You brought it home. Measured up, where's the sin in what's been done? I'll build a bridge over
aquesta peça, amb aquest tema que acabem el bloc de, que recordem una miqueta doncs, el nostre clàssic. A Hassar es queda molt a prop de la veu, gairebé sense distància. La lletra parla de persones que ja no hi són, però que continuen presents en la memòria. I passem ja a l'últim bloc, a la píndola resum de l'últim programa. Va estar dedicada a Johnny Cash, en el que el tema genèric devia ser, va ser la credibilitat que transmetia en Johnny Cash quan va presentar el disc que van portar en el blanc i negre de l'edició anterior. Johnny Cash grava el concert de la presó de Folsom a l'any 1968 i ja estava clar que no estava fent una operació de màrqueting, estava fent un gest coherent amb la seva trajectòria. Per la seva època, per el moment que estava travessant, Cash havia passat molts anys cantant sobre perdedors, sobre gent al marge, sobre personatges que vivien fora de la llei i fora del sistema, i portar aquesta música dins d'una presó tenia tot el sentit del món.
Folsom Prison Blues explica la història d'un home empresonat que escolta el tren passar i sap que ell no pot pujar-hi. El tren és llibertat, moviment, vida, i ell està tancat. La famosa frase "I shot a man in Reno just to watch him die" no és una glorificació del crim. És una confessió seca.
And time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Mm-hmm. Quan escoltes aquesta cançó dins de la presó de Folsom passa una cosa molt especial en aquell moment. El públic reacciona immediatament, no perquè celebri el crim, sinó perquè reconeix la història que canta Cash. Cash no canta des de la superioritat moral, no jutja el personatge, el descriu. La seva veu és greu, pesada, gairebé austera. No hi ha dramatització exagerada i aquesta manera d'explicar les històries és el que el fa creïble. I el proper
artista que presentem avui en contrapunt a Johnny Cash és Chris Stapleton. Chris Stapleton és un músic nord-americà, nascut el 1978 i va néixer a Kentucky. I bé, de seguida va anar a estudiar a Nashville i s'han convertit en un dels grans músics del country, del món del country, juntament amb altres artistes. I quan publica Traveler el 2015, apareix com amb una veu molt particular, profunda, aspra, amb una sensació d'experiència real. Us presentem precisament aquesta cançó, Traveler, quan neix després de la mort del seu pare. Stapleton i la seva dona decideixen fer un viatge llarg en cotxe, sense gaire planning, i aquella carretera els hi dona una idea central per fer la cançó.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth. Sure, my heart's behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm traveler. Oh, I'm a traveler. I couldn't tell you, honey, I don't know where I'm going, but I've got to go. 'Cause every time I reveal some of the road, and I'm a traveler. Oh, I'm a traveler. Like the rubber turning on the ground, always lost and nowhere bound. I'm just a traveler on this earth. Sure, my heart's behind the pocket of my shirt.
Traveler parla de moviment, però no en el sentit romàntic del viatge. És més aviat una necessitat de respirar, de posar distància amb el que pesa. La lletra és molt senzilla, carretera, paisatge, hores conduint, però darrere hi ha un procés emocional. La música és tranquil·la, gairebé contemplativa, perquè la cançó no vol demostrar res.
I aquí és on el diàleg amb Johnny Cash es fa més evident, la credibilitat de la veu, on Stapleton canta com si estigués explicant una experiència viscuda, no com si interpretés un paper. La següent cançó, Nobody to Blame, és una història de ruptura, però té un detall interessant.
She took down a photograph of our wedding day, ripped it down the middle and threw my half away, and I got nobody blame but me. I got nobody to blame but me. She broke all my fishing rods, put my guns in hot, threw my clothes out in the yard and changed out all the locks, and I got nobody to blame but me. I got nobody to blame but me.
Aquest detall, un detall interessant que us comentava en David, aixecat aquí una mica mitges, és el narrador que no culpa l'altra persona, senzillament assumeix que ell mateix ha contribuït a la situació.
I hem de continuar també amb un altre tema, que es diu More of You, on canviem completament de registre. Aquí la cançó parla d'amor, però no d'un amor adolescent o idealitzat. Parla d'una relació adulta, de voler continuar compartint vida amb algú.
When I think of you and the first time we met, and I heard the sound of your sweet, gentle voice, my heart took me over and gave me no choice, and right then I knew. It makes me want more of you again and again. I fall more in love with you than I've ever been. From the moment you wake me up till you kiss me goodnight, everything that you do, it makes me want more of you. When I look at you now, the years have gone by. Think of the memories time can erase, and all of the smiles that you brought to my face.
Arribem al punt final, en els darrers minuts, i hem de començar, doncs, a resumir i a tancar. La petjada dels clàssics, quan repassem AC/DC, Led Zeppelin, Bob Dylan i Johnny Cash, ens adonem que no estem parlant només de bones cançons, estem parlant de maneres d'entendre la música que han deixat petjada. AC/DC ens va ensenyar que la simplicitat, quan està ben tocada, és imbatible, que un riff pot ser identitat, que no cal disfressar res si el que tens és sòlid. Led Zeppelin va ampliar el mapa, va demostrar que el rock podia ser arquitectura, viatge, expansió, que una cançó podia créixer, respirar i convertir-se en experiència. Bob Dylan va posar la paraula al centre, va incomodar, va dividir el públic, va electrificar el folk i va demostrar que una lletra podia tenir tant de pes com qualsevol solo de guitarra. I Johnny Cash, finalment, va recordar que la credibilitat no s'inventa, que una veu pot pesar més que qualsevol producció, que quan cantes des d'un lloc real, la gent ho nota. Aquests clàssics no són referents perquè sí, ho són perquè van prendre decisions importants, decisions valentes, en el seu moment, i aquestes decisions continuen marcant un camí.
I amb la continuïtat contemporània que us presentem avui i el que hem comprovat és que aquestes actituds no han quedat congelades. Rhino Bucket no intenta reinventar AC/DC, simplement entén que el riff directe encara funciona si el toques amb convicció. Crownlands no copia Zeppelin, però assumeix que el rock encara pot ser expansiu, que es pot construir una cançó amb paciència i portar-la cap a un clímax sense pressa. Glenn Hanser no busca l'impacte immediat, busca la paraula justa, el to sincer, el pes de la lletra, i això és hereu directe del gest de Dylan. I Chris Stapleton no interpreta un paper, canta des d'un lloc que sembla viscut, amb una veu que té textura, que té història, i això connecta inevitablement amb Cash. Potser avui no són el centre de la indústria, potser no dominen les llistes, però el que fan és mantenir viva una línia de coherència. No és nostàlgia, és continuïtat. I potser això és el més interessant de tot, comprovar que la música, quan és honesta, no desapareix, es transforma, es mou, canvia de cara, però continua.
Això és Blanc en Negre, un espai on posem en diàleg la convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus.
A Blanc en Negre escoltem els discos que han fet història i les veus que avui escriuen els clàssics del passat amb les veus del present.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.